físiques, per exemple. Creieu per això que en general a Catalunya hi ha bon servei de cobertura?
Quan parlem de bon servei de cobertura, de vegades ens fixem únicament als grans nuclis de població on realment la cobertura és molt bona. Habitualment ve associada aquesta bona cobertura a una demanda. El problema és quan anem cap al Pirineu, cap a zones, com aquests dos companys han parlat fa un moment dels seus municipis, on la densitat de població és més reduïda. Aquí realment hi ha carències de cobertura. Estem parlant d'alguns municipis petits de Catalunya que gairebé amb el telèfon no tenen connexió a dades, és a dir, estem parlant de tecnologia 2G, quan realment aquesta setmana estàvem parlant de 5G, és a dir, estem uns
molt
quants
enrere,
passos
sí.
endarrere, i hi ha unes dificultats. El que passa que els professionals de la matèria el que hem d'intentar és tirar cap endavant, buscar solucions i donar resposta a aquestes persones que tenen aquestes dificultats.
És un repte.
Sí, sí, sí. És un repte, però és un repte factible. És a dir, hi ha casos. Hi ha casos en el món en el que s'ha abordat aquesta qüestió de desequilibri territorial amb un pla, diguem, podríem dir, de país, no? I tenim exemples, a Finlàndia, per exemple, doncs ja des de 2010 ja es va, diguem, formalitzar un dret universal a l'accés a la banda ampla a 1 megabit i en la següent dècada doncs a 100 megabits, o tenim casos com, per exemple, l'estat de Carolina del Nord, on el projecte Golden Leaves, que serien, no?, les fulles daurades, és un pla en el que han interconnectat tots els municipis, començant pels que estan, diguem, més en zona rural, amb una idea d'igualar a tot el territori des del punt de vista d'accés.
Però d'entrada és un problema de pressupost, i això és un cost molt elevat que cal assumir per poder resoldre totes aquestes zones fosques que ara dèiem?
Jo, en aquest sentit, no sempre és un problema de pressupost, sinó una mica d'imaginació i de persones competents en la matèria que et puguin donar respostes. Per exemple, parlant dels dos casos que fa un moment hem parlat, Vilademuls. L'alcalde ens estava comentant de que tenia cobertura d'un operador, però en canvi d'un segon operador em sembla que deia que no tenia cobertura. Avui en dia, per part de la Llei General de les Telecomunicacions, una de les coses que s'ha fomentat més és el compartiment de les instal·lacions. Una instal·lació que ja estigui feta, que un segon operador estigui treballant en aquella instal·lació, és relativament econòmic. Realment la complicació aquí és que tenir una estació de base de telefonia mòbil que arribi al municipi que està a dalt de tot de la muntanya. Aquesta és la dificultat. I en aquest cas, per exemple, estem parlant d'una instal·lació que ja existeix.
I el que s'ha d'aprofitar els recursos que tenim.
Aprofitar, la llei ho demana o ho recomana, el compartiment, i la dificultat i el cost és relativament reduït. És a dir, que en aquest sentit, per exemple, jo crec que podem donar una solució, no sé si immediata, però sí una solució factible totalment.
Es toca un oient, el Martí d'Arenys de Munt. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu diràs.
Mira, aquí a Arenys de Munt, curiosament, us estava escoltant, com cada diumenge, una antena antiga que va amb benzina. És a dir, hi ha un dipòsit que quan s'acaba aquest combustible, ens quedem a les fosques. És a dir, no tenim ni cobertura, ni tenim res. O sigui, això en ple segle XXI...
Això pot passar, Eusebi?
És inadmissible, això.
És inadmissible, però sí que pot passar. És a dir, un motor...
Una antena que funciona amb benzina.
Amb
el motor
benzina,
de l'antena,
sí.
El que genera...
Un generador. Sí, sí.
Jo, si cas, us faria una fotografia i us ho enviaria per...
No, ja et creiem, Martí. No és un tema que em sembla una mica surrealista,
tot
plegat.
Tots els veïns d'aquest sector, i llavors, si alguna cosa necessites, has de sortir fins a Arenys de Mar o, bueno, en fi, agafar el cotxe i desplaçar-te perquè no tens cobertura.
I aleshores, quan triguen a tornar a reposar-lo de benzina?
Bé, mira, si avui, per exemple, se li acaba la benzina ara,
sí.
Clar, avui diumenge, a la tarda no, i dilluns quan van a buscar la garrafeta, llavors l'omplen, etc. Vull dir que, bueno, anem així.
Gràcies per trucar, Martí. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, Wilder. Bon programa.
També hi ha un oient, el Víctor, que ens diu no cal negar lluny al Vendrell, a una hora de Barcelona, hi ha llocs sense cobertura, 4G, polígons i domicilis sense fibra. Clar, és que al final és això, eh? Hi ha molts llocs... Clar, m'imagino un carrer, no?, que hi ha sempre zones fosques i zones més clares, no? Al final la cobertura és això, no tot arreu serà igual d'estable. Però a solucionar això és complicat i cal voler-ho. Primer d'entrada, com detectem quines zones són les fosques? Hi ha mapes fiables d'això?
Sí, bueno, ja en tenim... Hi ha mapes que es poden accedir públicament. La Generalitat, doncs, té un mapa bastant precís, eh?
Sí.
I classificat per les diferents tecnologies. I hi ha altres fonts on ens indiquen les zones fosques, no? I, a més, diguem, és bastant visual.
I si algun oient com ara el Martí que es troba en situacions així, això es pot denunciar d'alguna manera? Hi ha algun canal per dir, escolta, em passa això al meu poble, com puc intentar solucionar-ho? Qui em queixo? On vaig?
Sí, jo el que veig és que de vegades el problema és que hem d'arribar a la denúncia i que són els operadors els que hauríem de donar respostes a segons quines situacions. En el sentit, per exemple, del sistema aquest de l'antena que anava amb benzina, aquí hi ha simplement una problemàtica a nivell d'instal·lació elèctrica. És a dir, és curiós que han arribat les telecomunicacions.
Exacte.
I l'electricitat no ha arribat, no? Habitualment és en sentit invers. Hi ha solucions. De vegades, el problema, insisteixo, és el fet de no contactar amb el professional adequat, el desconeixement, la falta de recursos, per tal de poder... de vegades donar una resposta. Jo, per exemple, moltes vegades estem parlant de que en aquest carrer, en petits municipis, insisteixo, en aquest carrer arriben només dues ratlles de cobertura, o una, o haig de pujar-me a aquella...
Sí, sí. És que hi ha zones que tu t'has... Sí. A Breda, per exemple, depèn de quina zona vas, depèn de quina companyia, has de moure't 4 metres més enllà per intentar trobar la cobertura, la ratlla justa per tenir la conversa. 4 metres més cap enllà no tens cobertura. I això, doncs, clar, això és un drama.
Sí, sí. Tècnicament té una solució molt fàcil, que és un repetidor d'aquesta tecnologia i ja està. Lògicament, tu repetiràs la senyal de l'operador que estigui, però passaràs de... Estem parlant en un terme col·loquial d'una ratlla al màxim de ratlles, és a dir, amb un petit repetidor es podia solucionar. Insisteixo que la casuística en cada cas és diferent. S'ha de tractar de forma personal, però moltes vegades hi ha respostes i n'hi ha solucions.
Bé, podem conversar amb el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Puigneró. Jordi, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Catalunya té problemes de cobertura?
Bueno, això depèn. A veure, evidentment, en alguns indrets, sí, clar. Som un país orogràficament complicat, molta muntanya, poca plana, i, per tant, fa difícil, doncs, en alguns indrets de Catalunya, doncs, que hi hagi el nivell de cobertura que desitjarien tots.
I el problema d'això són les operadores, que no volen fer inversions si en aquest cas no guanyen diners?
Bueno, jo crec que podríem parlar d'un problema múltiple. També podem parlar, també, evidentment, les operadores en tenen una responsabilitat. Però les operadores doncs van primer als llocs on hi ha més habitants perquè és on poden doncs tenir més capacitat de rentabilitzar la inversió que fan, i per tant en aquells llocs on no hi ha, on aquesta capacitat doncs de retorn de la inversió no és possible, intentem les administracions doncs fer que la cobertura arribi. Això és el que fem des de la Generalitat, i que també doncs crec que és una responsabilitat no només del govern de Catalunya, també dels ajuntaments, en aquest cas de facilitar que això passi. També hi ha un altre element. Tenim clar, no tenim una llei, la llei és una llei estatal, la llei de telecomunicacions, per tant, si fóssim un estat, doncs també tindríem més facilitats per poder legislar en el sentit que he sentit en les converses anteriors, de tenir més mecanismes per, d'alguna manera o altra, no només de cara a la pròpia Generalitat, sinó també de cara a poder fer més pressió sobre els operadors.
És a dir, l'Estat té més competències sobre això que la Generalitat?
Bueno, se les té totes, perquè la Constitució espanyola diu clarament en un dels seus articles que les telecomunicaciones són una competència exclusiva de l'Estat.
Clar, però aleshores la Generalitat en tot això quin paper hi pot jugar? Més que, només la d'acompanyar, diguem-ne.
En la part legislativa, poca. En la part, d'inversió, tota. Per tant...
Clar, però al final és un problema també d'inversió, això.
Evidentment que és un problema d'inversió, està clar. Sí, sí, allà on no arriba...
També és responsabilitat seva.
Exacte, també és la responsabilitat de la Generalitat, ho he dit abans. Per tant, allà on no arriben les operadores, arribem nosaltres amb infraestructura de la Generalitat.
D'acord.
Això són molts diners que invertim cada any, Penseu que per... posaré un exemple, perquè la TDT arribi a tot Catalunya, doncs amb la Torre de Collserola arribem al 60% de la població. Per arribar al 80% de la població, per tant, passar del 60 al 80, tenim 10 torres més construïdes. I per arribar a aquest 20% final que ens falta, que no hi arribem al 100%, però arribem al 98% i escaig, necessitem, hem hagut de construir 500 torres més. Per tant, l'escalat és molt clar, és 1, 10, 500. Això perquè arribi la televisió. I això són uns costos, evidentment, importants per al manteniment de les torres, la inversió que s'ha de fer, si aquí arribi l'escomesa elèctrica. Per tant, la gent es gasta diners en fer que, diguéssim, que els nostres ciutadans, evidentment, doncs tinguem tots igualtat d'oportunitats, perquè és veritat que avui en dia tenir connectivitat és un tema d'oportunitats.
Sí, on no arriba la Generalitat és en exigir per llei, diguem-ne, les operadores que donin aquest servei. Seria això.
Bueno, de fet, les operadores tenen una obligació d'arribar. El que passa és que, evidentment, nosaltres en aquells llocs on costa més arribar, on el mercat, diguéssim, doncs no respon, per dir-ho així, perquè doncs, el desitjable, a més, és que hi arribin més d'un operador. Per tant, intentem facilitar, construint torres, el desplegament d'aquests operadors. També és veritat que ens passa sovint que aquest és un camp encara molt nou. Llavors et trobes també, a vegades, amb interlocucions difícils en el món local. O sigui, ja sí que hi ha alcaldes i ajuntaments doncs, que estan molt compromesos amb aquest tema, que també inclús inverteixen ells propis en ajudar a facilitar el desplegament, també et trobes en d'altres indrets on realment no hi ha interlocutor fàcil, en el sentit de que, bueno, fora bo que tots els ajuntaments de Catalunya tinguessin avui, en ple segle XXI, un regidor, per exemple, de noves tecnologies, no? Això també ajudaria més, de cara quan parlàvem de que d'haver-hi gent experta també pel territori, facilitaria molt més també la possibilitat de poder arribar a molts indrets, no? I també un pressupost associat. Sempre poso l'exemple, no? La Generalitat inverteix diners en el territori, de fet, la Secretaria, tots els diners que inverteix, els inverteix a comarques, no els inverteix a les zones, diguéssim, de l'àrea metropolitana, a les zones més poblades. També fora bo que, en aquest cas, els ajuntaments poguessin destinar cada any, que fos una petita partideta, a ajudar doncs, a fer una antena, o, bueno, això estaria... Crec que també ajudaria aquesta progressió i desplegament de les telecomunicacions al territori.
Però al final també és feina de la política, no? Posar la primera plana, un problema que hi ha també a casa nostra, són aquestes zones fosques on a vegades no tenim cobertura, no? Per tant, aquí és on la política d'actuar des del municipi, des de la Generalitat, des de tots els estats.
És de tot, sí. Jo penso que aquí hi som a tots perquè ens juguem molt amb aquest tema. Llavors, evidentment que el principal esforç l'han de fer les operadores, després a la Generalitat i en tercer lloc als ajuntaments. Ho dic perquè a vegades també ens passa que veus alguna notícia que algun alcalde fa retirar alguna antena, no? I llavors, o no es vol, o hi ha associacions, diguéssim, de veïns que no volen antenes o que no volen... Va, llavors, si no hi ha antenes, no hi ha cobertura. Això també ho hem d'entendre. Llavors, no es pot tenir les dues coses. I, per tant, en aquest camp, evidentment, hem de mirar tots plegats. Diguéssim, no ho farem si no ens hi posem tots, I malauradament, o sortosament, tenim un país doncs, orogràficament molt complicat i per arribar fins al fons de les valls doncs, calen moltes infraestructures que són valen molts diners, perquè posar una antena i fer-hi arribar l'escomesa elèctrica doncs, és molt costós. Abans es comentava allò de la benzina. Aquesta no és l'única que hi ha a Catalunya, n'hi ha més, perquè hi ha llocs que no hi ha electricitat o no has de posar una antena.
Ja, clar, és el que dèiem, no arribar a l'electricitat, per tant, és que ja estem parlant de que estem molts anys enrere.
No, el poble.
No, ja, ja.
Sí, a dalt d'un cim, sí. A vegades no hi arriba una escometa elèctrica. Per tant, l'única manera per tenir una antena que pugui donar cobertura a diversos pobles a dalt d'un cim, perquè és el millor lloc on poder donar la cobertura, l'única manera que tens és tenir un generador, en aquest cas, doncs, amb gasoil, no? Bé, no és el més desitjable, però s'han d'anar fent el que es pot i en aquest sentit doncs, aquesta és la situació que tenim, que jo, comparativament d'altres països del nostre entorn europeu, no estem tan malament, també ho he de dir.
Jordi Puigneró, secretari de les Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat. Amb vostè no hem tingut problemes de cobertura. Sí que hem sentit un pito de tant en tant, però en tot cas s'ha sentit bé. Gràcies per atendre'ns. Que tingui un bon diumenge.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau. Bon estem conversant amb el Xavier Pi, enginyer industrial, i l'Eusebi Gómez, del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya. Per tant, és un problema que tenim, l'hem detectat, la societat... Ara és que tinc aquí una llista de tuits de gent que em va dient problemes. És clar, diu que la situació és pèssima, cobertura molt deficient. La 62 que torna a sortir també, tothom vol tenir cobertura, però també hi ha gent que té fòbia a la radiació electromagnètica. Com es menja això? Aquest també és un altre debat que podríem obrir, Parlen d'olors, parlen també del Jordi, diu si això és un negoci, és qüestió de negoci, les operadores no volen fer inversió. solucions, moltíssima gent que s'hi afalleix també en aquest debat. Al final, és un problema que hem de posar sobre la taula.
Jo volia comentar-vos, primer de tot, que des del col·legi, a la pàgina web coet.info, podem donar resposta a alguns dels tuits que potser la gent està enviant ara mateix.
Coet.info.
Coet.info, sí.
Uh-huh.
Jo volia fer un incís al respecte del que comentava Jordi. Sí, estem parlant de... hi ha una llei estatal que és la que ens marca, que és la Llei General de les Telecomunicacions. En aquesta llei, d'alguna forma, el que s'està parlant és del servei universal, que és el que ha d'arribar obligatòriament a tots els municipis de Catalunya, d'Espanya. I en aquest cas estem parlant d'una banda ampla, d'un megabit, d'una prestació de servei telefònic disponible al públic des d'una ubicació fitxa, telèfon fitxa.
Sí, si hi ha una casa hi ha dret a tenir telèfon fix.
I prestació del servei de telefonia de pagament, les famoses i antigues cabines. Això és el que diu el servei universal. I aquest servei universal d'on surt? Surt d'una directiva de la Comunitat Europea del 2002 i que cada cert temps se va revisant. És a dir, l'anem revisant o s'està revisant contínuament per verificar si la telefonia mòbil és un servei universal o no.
Per tant, m'estàs dient que si algú que té, en aquest cas, no té alguna d'aquestes tres coses que em deies, pot denunciar-ho i això legalment se li ha de donar.
Sí, sí, però el que comentava, la banda ampla, avui en dia es dona via satèl·lit als municipis que no arriba a l'ADSL o la fibra òptica. És a dir, via satèl·lit tenim cobertura al 100%. Sí? És el que comentava el company, de que el seu ajuntament, la cobertura que tenia de banda ampla era de 5 megas.
Sí.
Sí? És via satèl·lit. És a dir, municipi que no li arriba, que no arriba al cablejat, apuntes al cel i tu tens allà una cobertura. Que sigui prou, estem parlant del servei universal i del que la Comunitat Europea està dient.
Que és on anem ja aquí al tema del 4.0, eh?
Sí.
No? Bé, sí. Jo el que volia dir, abans de sortir la pregunta, si és un tema, diguem, econòmic, no?, o pressupostari,
sí.
Però hi ha uns fets que ens indiquen que també que hi ha un camp. Abans sentíem, doncs, les limitacions respecte al marc legislatiu des del punt de vista del govern de Generalitat. Des del món local, doncs, també hi ha manifestacions de que el marc legal és un corset. És a dir, que la idea és que hi ha ganes de fer coses, iniciatives que no es poden fer perquè hi ha uns corsets que ho eviten, no? I si baixem del nivell del marc, del nivell local, doncs ens trobem amb iniciatives ja dels propis ciutadans, no? Llavors, doncs, tenim xarxes, com per exemple, no sé, Guifinet, que és una xarxa que es basa en, diguem, aportacions voluntàries i en unes infraestructures comuns i que també entren en aquest rol. Per tant, hi ha un potencial que es manifesta, que pot fer coses i que jo ho veig com una...
Però al final, mira, l'alcalde, en aquest cas d'Olost, ens ha fet un tuit que té tota la raó. Diu, clar, tenim 3G i ja parlem del 5G. Diu, Barcelona Fórmula 1 en congressos, però nosaltres aquí estem molt per sota, no? Per tant, el que demana és equitat, no?
Correcte.
Sí, no, estem d'acord. És més, els municipis que no estiguin a LTE, que seria la quarta generació, per passar-se a la cinquena... serà difícil, perquè les instal·lacions que tenen no seran vàlides per al 5G. Llavors, en aquest sentit, tindran un problema. Jo, respecte al que comentava Xavier, la iniciativa privada per tal de tirar projectes que, per el motiu que sigui, no arriben als estaments públics o polítics, jo també volia recordar que hi ha una xarxa que es diu Xafogó, que és una fibra òptica de la Garrotxa, que és un col·lectiu que s'han mogut per tal de que la fibra òptica arribi a tota la Garrotxa. És a dir, el que
sempre
parlava
que
Xavier...
Que hi ha gent que s'està mobilitzant.
Exacte.
Estem fent una combinació d'iniciativa privada i pública per tal de tirar endavant projectes que, si no, és impossible que tinguin cap endavant.
El Tomàs Andreu també parla del Guifinet, aquesta cooperativa d'internet per antena. El Guillem ens diu que a través d'instal·lacions d'aigua hi ha zones rurals que ha aconseguit que hi arribin fibra òptica. Mm-hmm. És a dir, que la gent s'està mobilitzant i que hi ha iniciatives. Exacte. I que es pot consultar i que és evident que podem tenir solucions, però que és un problema que tenim sobre la taula i que l'hem de també explicar, sobretot quan hi ha setmanes en què només es parla de 5G. Xavier Pi, Eusebi Gómez, un plaer, de veritat, d'escoltar-vos. Moltíssimes gràcies. Molt bé.